si féssim una llista de situacions de vulnerabilitat, trobaríem moltes, eh? Estem parlant de la llum, podem parlar del gas, podem parlar de l'aigua, podem parlar de l'habitatge, podem parlar del tot manto d'aquelles persones que estan o que malviuen al carrer. Regidora Júlia Vigó, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Per situacions de vulnerabilitat no serà, eh?
En tenim unes quantes.
Unes quantes. Sí. Quin us preocupa més ara? Deixa endavant d'aquest cas concret que ha arribat a plom i que ara ho comentarem.
Fer una priorització de les situacions de vulnerabilitat és molt complicat. Al final estem parlant de garantir drets i aquí no s'hi valen ni números ni rànquings, no? Però sí que és cert que ara mateix sobre la taula tenim una urgència i aquesta és la que ve determinada per la situació que ha generat aquesta carta d'Endesa.
Una urgència que afecta 14 famílies? I una urgència que, en qualsevol cas, suposo que l'Ajuntament n'era coneixedor d'aquestes 14 famílies que vivien en aquesta situació, però tot anava fent fins que va arribar la carta d'Endesa.
El que passa és que en aquesta carta d'Endesa, en la que hi ha, diguéssim, una exposició de motius, en què l'empresa s'acull a una legislació d'àmbit estatal, no a la llei 24-2015, que és la de referència a Catalunya, a banda d'aquesta exposició de motius en què argumenten aquesta petició del 50% del deute acumulat,
sí.
Hi ha un annex on hi ha una llista en què hi ha el deute acumulat de 14 famílies, en el cas de Sitges, en què les dades són molt limitades. Aleshores, nosaltres el que estem fent ara és demanar a l'empresa que ens faciliti les dades per saber si realment nosaltres, aquestes famílies, són usuàries de serveis socials i estan dintre del circuit, diguéssim, del servei.
És a dir, l'empresa parla de 14 famílies, esmenta el nom dels titulars?
No. Esmenta només el número de contracte.
D'acord.
I el deute de cada una d'aquestes famílies.
D'acord. Per tant, l'Ajuntament el que li interessa saber, d'entrada, és si aquestes 14 famílies, totes, una part, qui sigui, està inclosa o està incorporada dins la llista de serveis socials que deu tenir, suposo, també una sèrie de famílies
exacte.
Que viuen dificultats econòmiques en aquests casos. No?
Exacte. Aquestes 14 famílies són unes 14 famílies que nosaltres haurem de determinar precisament això, no? si són usuàries de serveis socials, a banda d'aquestes famílies que tenen, diguéssim, aquest deute acumulat amb Endesa en particular. Nosaltres gairebé diàriament rebem llistats per parlar de les empreses energètiques en què ens diuen no, quines són aquelles unitats familiars o aquells contractes que generen impagaments.
L'empresa es pot negar a facilitar els noms i els cognoms?
En principi no.
En principi no. Us ho pregunto per aquella eterna qüestió de la llei i la confidencialitat
i tot
això. El que
sabem d'altres ajuntaments... Clar, també està bé saber que nosaltres aquí a Sitges vam rebre la carta dilluns passat. És una carta que la majoria de municipis van rebre des d'inicis d'agost. I nosaltres no sabem ben bé per què, però l'hem rebut la setmana passada, just abans de que s'iniciessin totes aquestes reunions diverses que hi han hagut. No? Aleshores, sabem per altres administracions locals que sí que han pogut obtenir les dades d'aquestes famílies demanant-les a Endesa.
D'acord, és a dir, que suposadament l'Ajuntament també podrà tenir les dades d'aquestes famílies. Fins avui, l'Ajuntament hem de suposar que és coneixedora de famílies vulnerables pel que fa referència als serveis contractats. És a dir, l'Ajuntament ja té una llista de famílies que en aquests moments tenen problemes per pagar el corrent elèctric, el gas i l'aigua?
Exacte.
Sí.
Nosaltres el que fem, de fet això és el que determina precisament aquesta llei 24-2015, que és la llei de pobresa energètica, allà s'estableix un principi, que és el principi de precaució, que el que determina és que no hi poden haver talls de subministrament en famílies que prèviament no s'hagi acreditat, diguéssim, la seva situació de vulnerabilitat. Aquest informe de vulnerabilitat o de risc d'exclusió residencial, tal com ho anomena la llei, és un informe que realitzen els serveis socials. Nosaltres hi ha famílies que sí que són usuàries i que, per tant, tenim accés a tot aquell seguit de dades o de requisits necessaris per determinar aquesta situació.
Sí.
N'hi ha d'altres que no.
D'acord.
Aleshores, el que sí que també s'estableix en la
llei... Ara ens venien al cap alguns casos que van ser noticiables, eh? De persones...
Exacte.
Bé, ho sabran vostès, òbviament, de persones que havien utilitzat espelmes per malviure a casa seva i havia acabat això amb una tragèdia, resulta que no estaven en la llista dels serveis socials de l'Ajuntament X perquè no s'hi havien incorporat. És a dir, això pot passar, eh?
Sí, el que realment li falta aquesta llei, que és la que nosaltres diem que és de referència a Catalunya i que, per tant, ens hi hem d'acollir, perquè, a més, és molt garantista, el que li falta, diguéssim, és una segona part, no?, que és la que mai s'ha arribat a definir o establir, que són aquests convenis que ara es volen negociar amb les empreses energètiques que determinen ja no només qui és responsable de pagar aquests deutes, sinó també tots aquests circuits d'obtenció d'informació, de donar resposta a les situacions de vulnerabilitat, etcètera, etcètera.
Perquè abans d'anar concretament a aquest cas, és clar, de qui és responsabilitat d'en veu alta? Hi ha una persona que no paga l'aigua. De l'empresa? L'Ajuntament ho ha de saber perquè és una persona vulnerable? Qui assumeix això?
Clar, de fet, qui ha d'informar és l'empresa.
És l'empresa, no?
És l'empresa, exacte. I aquesta empresa no pot realitzar un tall
si no informa abans.
Clar. Té l'obligació d'informar les administracions públiques i en aquest cas són els serveis socials els que fins ara han estat realitzant, diguéssim, aquests informes de valoració de la situació.
Això és el que diu la llei, eh?
Exacte.
Per tant, suposadament, l'empresa hauria d'haver informat a l'Ajuntament de la identitat d'aquestes 14 persones que són motiu de la carta que Endesa va enviar a l'Ajuntament la setmana passada.
Clar, el que a nosaltres ens falta és poder-ho determinar. Per això és necessari que l'empresa ens faciliti aquestes dades per saber si aquestes persones, que pressuposem que així és, tenen una situació de vulnerabilitat i són usuàries o no. En tot cas, clar, el que ens reclama l'empresa ara mateix és que hi ha un deute acumulat i aquest deute acumulat, segons l'empresa, elles han assumit la seva part, que és un 50%, i el 50% restant l'ha d'assumir l'administració. Clar, això de fet no apareix a la llei 24/2015. Això ve determinat per el que dèiem abans, no? Aquest reial decret, que és una legislació de referència estatal,
la llei
no catalana.
La llei 2015 què diu? Que ho ha de pagar tot l'empresa?
Que això vindrà determinat pel conveni que posteriorment,
d'acord,
a la ratificació de la llei, negociaran administracions públiques.
Entesos.
I energètiques.
O sigui que en el marc del no conveni, perquè no existeix un conveni que reguli què aportarà cadascú,
clar,
l'empresa
aquí
decideix, diguem-ne, agafar-se al reial decret que sí que estableix.
Sí. El que se li diu a l'empresa, en aquest cas a Endesa, és que això és il·legal perquè ella s'ha negat a negociar prèviament, tot i que hi havia una voluntat de l'administració pública arribar a acords. Aleshores, per nosaltres, el que demana Endesa, a més de fer-ho amb un to clarament amenaçador, perquè posa una data límit,
és il·legal. La carta diu obertament que l'1 d'octubre aquestes persones deixaran de tenir subministrament elèctric?
Sí. Sí. I aleshores ara el que s'ha fet és un front comú, diguéssim, entre diversos ajuntaments, diputacions, altres moviments socials que de fet van ser els que van liderar la iniciativa legislativa popular, etc., que el que fem és dir, no, és que això és una amenaça, s'ha de dir que és una amenaça i per tant s'ha d'exigir que desaparegui. I a més, diversos ajuntaments, el que també fem és dir, és que Endesa ha de condonar aquest deute perquè es produeix en el marc del no conveni. I per tant, fins que no hi hagi una voluntat expressa de negociar entre Endesa, en aquest cas, també la resta d'energètiques, em refereixo a Endesa perquè és, diguéssim, l'emergència que ens ocupa.
Després, si cas, ja parlarem de com gestionar la resta.
Exacte.
Però és a dir, la llei catalana obliga les empreses a establir un conveni.
Sí. Sí.
Endesa s'ha negat a establir un conveni.
Sí.
I Endesa, diguem-ne, que es nega a establir un conveni perquè probablement el conveni li atorgaria pitjors condicions que el reial decret al qual s'agafa ara.
Exactament. Una mica la sensació que dona és això, no? De que estan en una tessitura que per ells és favorable i que per tant es troben còmodes fent aquestes exigències.
Ara, situats en aquest àmbit, és clar, estem en un problema legal complex perquè la solució a això, si és que es posen advocats a un costat i a l'altre, trigarà. És a dir, hi ha algú que pot defensar no només el marc legal de la llei catalana, sinó també les obligacions que té l'empresa, i l'empresa sempre pot dir que com que no hi ha conveni, jo m'agafo al reial decret. I advocats d'un costat i advocats de l'altre s'hi poden estar aquí molt de temps, no?
Segurament és complex i llarg, això és evident, però nosaltres el que volem és que les energètiques entenguin que és urgent arribar a la negociació del conveni perquè es pugui desencallar la situació, no? Perquè, si no, el que nosaltres defensem és que s'estan acollint a una legislació que no és d'aplicació aquí, perquè en tenim una altra.
Això que ens pot portar a un debat molt llarg es contraposa amb aquesta data de l'1 d'octubre, a la qual moltes famílies deuen pensar, bé, estarem debatent tot això i a mi em poden tallar la llum.
Clar, per aquí hi ha diversos fronts oberts, no? El primer de tots és aquest front comú d'ajuntaments i diverses administracions, també de la Generalitat, de les Diputacions, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, etc, en què s'exigeix a Endesa clarament que retiri aquesta amenaça i que no talli el dia 1 d'octubre perquè estaria cometent una il·legalitat, entenent que la llei 24/2015 no permet talls en casos d'impagament d'unitats familiars en risc d'exclusió residencial. Aquesta és una. Per altra banda, no, això que et deia, no, hi ha un front d'ajuntaments que demanen la condonació del deute. I a més, tot i així, no, el motor de l'administració local i de l'administració pública segueix avançant i també és necessari remarcar, no? Aquí Sitges sí que donem ajuts d'emergència social per persones que tenen problemes per fer front als subministraments i que, de fet, tenim un pressupost de 30.000 euros que les persones que estiguin en aquesta situació poden acollir-s'hi i que, per tant, és necessari que aquesta informació pública i de servei també arribi a les persones interessades.
M'agafo el que acabeu de dir. Hi ha aquest deute per què? Perquè les persones no han pogut pagar o no s'han pogut acollir aquests ajuts municipals o se'n coneix la història de...
Clar, és que aquí és tornem a trobar-nos amb el que dèiem abans, no? De que ens falta una mica més d'informació de saber si són usuàries de serveis socials.
Us ho pregunto perquè, en qualsevol cas, si hi ha una família que pot demostrar que no pot assumir la despesa dels subministraments, l'Ajuntament és qui assumeix aquesta despesa dels subministraments?
Clar, hi ha la vessant, diguéssim, de l'ajuda,
sí,
que en aquest cas doncs, també, no? El que fa serveis socials és agafar una sèrie de dades, de renda, etc, de dependència energètica, el que sigui, i fer un informe de vulnerabilitat. En el cas de tenir-lo, aleshores se li concedeix l'ajut.
D'acord.
I en el cas també de tenir aquest informe de vulnerabilitat, el que fem, com et deia abans, no? és presentar a l'empresa, diguéssim, mira, aquesta persona sí que podem acreditar que té una situació de vulnerabilitat. I per tant no se li pot tallar la llum. Després hi ha un altre element...
Però diguem-ne, la institució assumeix, sí, el pagament d'aquests rebuts?
Ara mateix el que estem dient és que no, en aquest cas...
No, en aquest cas, eh? Però sí, sí. Si no, és a dir, en el dia a dia de persones que estan en una situació de vulnerabilitat i que els arriben els rebuts a final de mes, si aquestes persones han anat a serveis socials...
Clar, és que de moment no ens havíem trobat mai en aquesta situació.
D'acord.
Clar.
Ja està.
Sí, sí, sí. I per això és tan important, no?, el fet de generar un precedent positiu per nosaltres i garantista en quant als drets d'accés als subministraments bàsics i no una posició que pugui després prendre's com a precedent positiu per les energètiques, sí, que entenem que elles, amb el volum de benefici que obtenen anualment, sí que poden fer front a la condonació d'aquest deute acumulat. És una mica aquesta la reflexió de fons que fem, no? Nosaltres, com a administració, el nostre deure és de garantir uns drets i entenem que la maximització dels beneficis que té una empresa capitalista, com és aquest cas Endesa, no pot primar per sobre d'aquest bàsic.
D'acord.
No?
Ens deia abans, regidora, el servei social s'assumeix un cop hi ha aquest informe, però també hi ha una altra via.
Hi ha la via del bo social. El bo social el crea precisament aquest reial decret que dèiem abans. El bo social són unes ajudes a famílies que estan en situació de vulnerabilitat per poder tenir unes certes bonificacions en el pagament dels subministres. Exacte. I això sí que és un tràmit que, diguéssim, que també els serveis socials el que fan és aquest informe de vulnerabilitat, però després són les persones interessades les que directament ho presenten a les empreses.
D'acord.
És una altra...
És a dir, que han de fer aquesta tramitació, però ja directament a les empreses, sí, i no a les, sí, institucions.
Sí, així és com està funcionant actualment.
D'acord, d'acord. A vostè se'ls arriba aquesta carta fa una setmana, què passa a partir d'aleshores? Si aquesta carta arriba el dilluns...
Aleshores, nosaltres ja estàvem informades de que aquesta carta havia arribat a diversos municipis, sobretot de la província de Barcelona. De fet, és una carta que envia Endesa als municipis que superen els 10.000 euros de deute acumulat.
D'acord.
I Sitges n'és un.
N'és un.
Aleshores, sí que hi havia ja certs moviments, però va ser sobretot la setmana passada, exacte, que es van començar a convocar diverses reunions, diguéssim, amb diversos agents, no?, de l'administració pública i, com et deia, també amb la participació d'alguns agents socials.
D'acord.
Hi va haver la setmana passada una primera reunió entre la Diputació de Barcelona, la Generalitat, les diputacions provincials també de Tarragona, Lleida i Girona, la taula del tercer sector, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, l'Observatori DESC i la PA, jo diria que eren aquests els moviments socials, potser m'equivoco perquè ho estic dient de memòria, però en tot cas l'àrea metropolitana de Barcelona jo diria que també hi era. Bueno, diversos interessats, diguéssim, en la qüestió, que van fer una reunió interna en el que es va dir doncs, bueno, que hi havia tres grans consensos, que un era el Front Comú, una altra era la defensa aferrissada de la llei 24-2015, que és la de referència a Catalunya, i una altra l'exigència de la retirada de l'amenaça d'Endesa. Això es va presentar a diversos ajuntaments que vam ser convidats la setmana passada, el dimecres, si no m'equivoco.
Aquella reunió que es va fer a la Diputació de Barcelona?
Exactament, exactament. I aquí el que va ser una mica l'exposició d'aquests tres grans consensos i un torn obert de paraules on també hi va haver la participació d'alguns ajuntaments que s'avançaven una mica al que passaria el dia següent.
D'acord.
Que hi va haver una altra reunió convocada per l'Ajuntament de Terrassa, on hi van assistir 70 ajuntaments i on s'avançava una mica més. No? El que es deia és no només és una exigència de retirada de l'amenaça, sinó que és una petició explícita de que es condoni aquest deute acumulat. I això, diguéssim, que és una mica la cronologia dels fets.
El timing,
Sí.
La regidora Vigó va anar a la reunió de la Diputació, la regidora Almirall va anar a la reunió de Terrassa.
Correcte.
S'ha sabut alguna cosa sobre com es resposta Endesa a aquesta...
De moment tenim coneixement de que se li ha fet arribar una carta que és fruit d'aquests tres grans consensos que ens havia explicat la Diputació de Barcelona i no sabem quina és la seva reacció. Clar, és que és tot molt, molt recent.
D'acord.
Diguéssim,
és que no sé si es pot pressuposar o no la reacció de l'empresa, però...
Esperarem. Millor ser prudents.
D'acord.
En aquest
la
cas.
La presidenta de la Diputació va dir en veu... Vaja, i ho reflecteixen així les cròniques, que cap ajuntament pagui res.
Així ho va dir més d'una vegada, de fet.
Més d'una vegada. Enteneu que algú pugui tenir un cert respecte, no sé si dir por, allò de dir, mira, no pagarem i a veure com acabarà això ara.
Clar, és que aquí és una mica el que parlàvem abans, no? Que és el fet de generar un precedent que en sigui positiu, perquè aquesta situació, que ara és no sobrevinguda, però diguéssim específica d'una empresa que ens fa aquesta amenaça o que ens fa aquesta demanda, no pugui després repetir-se amb altres empreses energètiques. No? Aleshores, és important que això generi un precedent que digui no, és que aquí hi ha un front comú que defensa la legalitat vigent a Catalunya i que el que fem és pressionar les empreses perquè s'asseguin a negociar, que mai abans han volgut.
Perquè la llei de pobresa energètica afecta a llum, a gas i a aigua.
Sí.
O sigui que, diguem-ne, que totes les empreses de serveis estarien sota o paraigües de les mateixes obligacions que assenyala la llei.
Sí. Elles també estan obligades a signar aquests convenis.
D'acord. L'Ajuntament tenia coneixement d'aquest deute tant?
No.
No. En cap moment, perquè és clar, aquí es parla, òbviament, des de l'agost del 2015, han passat 4 anys, i hi ha un deute per això, si vostès es crida l'atenció, ostres, 14 famílies, un deute tan gran, és clar, estem parlant de 4 anys de consum d'electricitat, però en cap moment Endesa havia dit a l'Ajuntament, escolta, que en porteu 15, en porteu 20, no en porteu, no.
No.
Fins on en tingueu coneixement, regidor?
No. Clar, nosaltres això, rebem llistats per part de les diferents subministradores en què ens diuen, ens informen dels diversos impagaments. Clar, aquests 14 d'Endesa, no sabem exactament per què són aquests 14, qui són aquests 14, en quines condicions es troben, quines són les particularitats de cadascuna d'aquestes unitats familiars.
Perquè esclar, potser d'aquests 14 n'hi ha alguns que no porten 4 anys sense pagar, sinó que en porten 2.
No
o
sabem,
en porten... No se sap res de tot això, dels detalls de cadascuna.
No ho sabem.
No se sap res de res.
No, només un import.
Un import global.
Exacte. I bueno, no? També aquest to i aquestes formes no? també ens fan pensar una mica que la voluntat de l'empresa en aquest cas és el cobrament d'aquest deute i poc més.
Aquesta posada en comú amb la resta dels ajuntaments, tothom té més o menys el mateix mal o té la mateixa sensació de Mantendesa?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Sí, sí. De fet, era unànime, eh? Això de cal. Una de les coses que a mi personalment em va impressionar és que ningú tenia cap dubte de parlar de que era una carta amb un to amenaçador. Això era molt compartit. I que evidentment, no? Doncs que s'havia de ens havíem de remetre i havíem de recordar i ser molt insistents en aquesta legislació de referència a Catalunya, no? Que la tenim, que és garantista, que és cert que s'han de desenvolupar aquests convenis perquè si no queden moltes coses que no acaben de lligar-se i que ens generen molts dubtes a les administracions en el nostre dia a dia, però que la tenim i que per tant és obligació de les administracions, però també de les empreses, seure i posar fil a l'agulla.
Fins on en tenim coneixement, regidor, us preguntàvem abans, si en el cas de l'aigua o en el cas del gas es pot donar una situació semblant o fins sí. on... Sí.
Podria donar-se.
Podria donar-se.
Podria donar-se. Sí, sí. Clar, nosaltres estem amb aquesta urgència, però sabem que hi ha altres empreses que tenen el mateix tipus, diguéssim, de negoci, no? I que, per tant, amb la legislació que tenim actualment i amb aquesta, bueno, amb aquesta intenció d'acollir-se allò que més convé, no? Podria repetir-se, sí. Evidentment, la nostra voluntat és això, no? És posar les bases perquè a partir d'aquí avancem i no haguem d'estar constantment apagant focs, no? Que tinguem una seguretat jurídica i uns acords sobre paper que ens permetin doncs això actuar amb una certa fermesa. No? I...
Totes les empreses es comporten igual o no? O Endesa va per un camí, Agbar va per un altre?
Ara actualment sabem que Endesa ha estat l'única que ha actuat d'aquesta manera.
D'aquesta manera.
Però és el que et deia abans, no? No podem saber quina serà la lògica de les altres empreses si realment tenen la intenció també de reclamar deutes, de si tenen la intenció de fer-ho ara, de si estan, jo m'imagino que estarà una mica a l'expectativa del que pugui passar, perquè al final són això, no? Són convenis que són obligatoris exacte, per totes elles.
No hi ha convenis en cap empresa?
No.
No, és a dir, no hi ha convenis ni amb l'empresa de l'aigua, ni amb el gas, no. Ni amb Endesa.
No, s'han de construir.
Sí. Mm-hmm. Hi ha algun ajuntament que tingui convenis amb alguna d'elles?
Que jo sàpiga, no.
No.
No. No, perquè a més ha de ser una negociació, diguéssim, una de les altres...
D'acord, dels altres ha de ser una
elements...
negociació en comú, també,
exacte.
Suposo, no?
Un dels altres elements que sortien d'aquesta reunió amb la Diputació era l'establiment d'una taula de treball tècnica i jurídica que permeti construir aquests convenis. I almenys posar unes bases per a la negociació, no?
No deu ser el cas de Barcelona, perquè Barcelona va trobar una alternativa al subministrament energètic.
Clar, aquí és un altre debat molt més ampli, no? Que és veure si com a administracions el que podem fer és avançar cap a alternatives energètiques que no depenguin d'aquestes grans empreses.
Això es pot fer?
Això es podria fer, això s'hauria d'iniciar. I crec que ens trobem en un punt en què és necessari com a mínim fer aquesta reflexió. De fet, l'Ajuntament de Sitges l'any 2016 va aprovar una moció que anava en aquest sentit i no s'havia posat fil a l'agulla, no? Potser és ara el moment de plantejar-nos si convé. Que...
Us ho plantegem des d'aquella ignorància dels qui no sabem com acostumen a aquest procés, però segurament hem escoltat experiències de particulars que han canviat la seva empresa de subministrament, sigui de telefonia, sigui d'altres serveis. Això com acostuma a funcionar? És a dir, un ajuntament pot dir així en veu alta, mira, deixo Endesa i me'n vaig a una altra comercialitzadora.
Bueno, com amb totes les empreses, l'Ajuntament té contractes. Aleshores, el que cal veure és què estableixen aquests contractes, quina duració tenen i, a partir d'aquí, veure quines són les possibilitats o el marge de maniobra que tenim per explorar també, que això és l'altre, no? Veure quines són aquelles empreses energètiques o aquelles cooperatives energètiques, diferents fórmules que hi puguin haver, que més ens interessen i s'adapten a les necessitats del municipi. Això, evidentment, requereix d'un estudi profund de la situació on hi entren diversos elements, no? No només la contractació, estudis econòmics, estudis d'impacte, etc. bé, ens trobem en el moment potser d'iniciar tota aquesta, almenys reflexió, no? Per poder tenir, per poder determinar exactament en quin punt ens trobem, on volem anar i què necessitem exactament, quins són els passos a seguir per arribar a aquest punt.
Això a l'Ajuntament li podria costar molts diners?
Fer estudis d'aquestes característiques valen diners? No et sabria dir exactament de quina quantitat estaríem parlant. Vull dir, el que hi ha ara és una reflexió inicial de dir, ostres, recuperem aquesta moció, veiem una mica què vam acordar tots els grups municipals amb representació al ple.
És a dir, com si la idea fos deixem expirar el contracte amb Endesa, perquè suposo que matar un contracte deu tenir, diria que condicionants afegits o indemnitzacions o aquelles
eternes. Cal veure-ho, cal veure-ho. Ara mateix no et puc dir amb exactitud, no. Però caldrà veure-ho. Sí que és important dir, ostres, aquestes empreses, bueno, el que dèiem abans, no? Fins quin punt no estan volent maximitzar el seu benefici per sobre de la garantia d'uns drets.
És com si diguéssim, aquesta carta us ha posat en safata?
Sí, una reflexió que teníem pendent.
Una reflexió que hi ha pendent i que enteneu que l'Ajuntament de Sitges podria assumir, uh-huh. O que el govern hauria de tenir com una de les, no sé si dir prioritats en aquesta agenda, que és el d'intentar començar a mirar una altra subministradora o altres subministradores d'energia.
Sí.
Que això es pot fer, com ha fet l'Ajuntament de Barcelona, i voleu dir que ens evitaríem ciris trencats com aquests?
Segurament. Clar, ho haurem de veure, no? Però bé, ja sabem quin perfil d'empreses són les que tenen aquest to,
d'acord.
No?
Teniu la sensació que això és el to del monopoli, per dir-ho d'alguna forma?
Sí. Podríem dir-ho així.
Sí. Com ha de desenvolupar-se ara tot això? Suposo que el primer és esperar a veure què respon Endesa i a partir d'aquí...
Sí, estem una mica a l'expectativa això, de la resposta d'Endesa i a partir d'aquí veure, no? També en el cas de que, bueno, veure-ho, no? I en tot cas fer una mica, doncs, això de seguiment en el cas de Sitges d'aquestes 14 famílies. Yes. Això també és el que una mica ens urgeix, no? Estarem molt atentes, seguirem anant a totes aquelles reunions a les que ens convoquin i evidentment, doncs, la voluntat és que no hi hagi cap tall. I que totes les famílies en situació de vulnerabilitat puguin tenir els seus drets d'accés garantits.
Abans de tancar aquesta qüestió, perquè tothom li quedi clar, hores d'ara les empreses han de facilitar a l'Ajuntament tots i cadascun dels casos de persones que no poden pagar els serveis.
Sí.
És així?
Sí.
O sigui que l'Ajuntament hauria de tenir, en aquest sentit, els noms de totes les persones que tenen dificultats o no poden pagar els serveis.
De fet, ells el que ens faciliten és l'impagament, o sigui, la llista d'impagats. I el que nosaltres hem
No la llista de titulars.
Són nominals, però em refereixo que som nosaltres, de moment, els que estem fent tota la tasca, diguéssim, de fer l'informe aquest de vulnerabilitat.
Però ho pregunto en aquest sentit, ningú ha d'estar situat al marge, és a dir, no pot donar-se el cas d'una persona de la qual no en tingui coneixement l'Ajuntament, perquè, en principi, les subministradores... Això ho han de tenir en compte.
En principi, sí.
És que us anava a preguntar, si algú no pot pagar la llum, que vagi a serveis socials, però serveis socials deu tenir noms de les persones.
Però sí que és important que acudeixin a serveis socials les persones usuàries, sí. Perquè moltes vegades nosaltres no tenim accés a tota la informació necessària per determinar la situació de vulnerabilitat. I, per tant, el que sí que passa a vegades és que tenim informació sobre famílies que estan impagant els seus rebuts de subministraments, però no podem determinar si tenen una situació, si es troben en situació de vulnerabilitat o no.
D'acord.
De totes maneres, també
diré... És a dir,
diré...
hi ha un altre pas que no poden fer de les energètiques, que és, aquest senyor no em paga un rebut, però el que no sé jo és si no me'l paga perquè no me'l paga o no me'l paga perquè no té recursos.
Correcte.
Per pagar. És això, I l'Ajuntament és qui ha de saber, òbviament, qui ha d'acabar de cobrir la informació de les raons del no pagament d'aquell rebut.
Uh-huh. El que també falta aquí, diguéssim, com per complementar la informació, és que la llei 24/2015 estableix que quan no es pugui determinar la situació de vulnerabilitat, el silenci administratiu és positiu per les famílies. Per tant, aquestes famílies tampoc tindrien talls de subministrament. Per tant, els no acreditats que tenim actualment comptabilitzen, diguéssim, com a famílies en situació de risc d'exclusió.
No acreditats en el sentit que l'Ajuntament encara no ha pogut trobar les raons per les quals no ha pagat el rebut.
Sí,
eh?
Sí. Per tant, sí que és important que si hi ha una família que no pot pagar els subministraments, acudeixi a serveis socials.
I aleshores acudeixi amb la documentació que pugui d'alguna manera acreditar la situació econòmica, les raons per les quals no pot pagar, i l'Ajuntament aleshores acabarà, suposo, d'unir el trencaclosques que a hores d'ara no està unit.
Sí.
Això està en la... Vaja, aquesta és l'explicació. És complex, això,
És complex.
Això. L'únic que es pot acabar dient és que a ningú li han de tallar la llum.
Exacte.
I a ningú li han de tallar l'aigua.
Exacte.
I a ningú li han de tallar el gas. Si li tanyen la llum, l'aigua i el gas, estan complint una il·legalitat.
Sí.
És així, això?
Sí.
Mani qui mani, hi hagi qui hi hagi.
Sí.
Això és així, eh?
Sí.
Aprofitant que hi ha la regidora també, com que està obert aquest procés per al concurs d'idees per reorganitzar les illes que han de formar part d'aquesta primera promoció municipal d'habitatges de la vora de 75?
Habitatges?
Sí, eren 70...
No, aquestes tres illes n'hi ha gairebé 500.
I els primers que s'han de fer són uns 70 i escaig, no?
Hi ha, diguéssim, aquestes tres illes, que són la 49, la 50 i la 51, que són les que estan subjectes al concurs d'idees.
Les que estan a prop de la carretera de Ribes?
Sí. Després n'hi ha dues més, que una és 100% municipal, que són 43 habitatges,
sí,
i una altra que és de 70 habitatges amb local comercial.
D'acord. És a dir, el concurs d'idees és per totes les illes...
Per aquestes tres,
per aquestes
la 49,
tres
la 50
de la carretera de Ribes.
Exactament.
I aquí és on ha de començar la promoció també d'aquells 70 i escaig habitatges d'entrada, no?
Aquests és una altra pastilla.
És una altra pastilla?
Sí.
D'acord.
Sí, sí, sí. Es produeix, diguéssim, en paral·lel, no? Tenim com el gran repte de la promoció d'habitatge de protecció oficial, ja en tota la zona del PP1, que és la
zona barri,
la
Plana, Santa
Bàrbara i Vallpineda. Hi ha diverses pastilles, no? Una és aquesta, la pastilla dels 43 habitatges, que és la 100% municipal, la dels 70 més local comercial, i després hi ha aquestes tres que tenien problemes de volumetria.
D'acord.
I el que pretén aquest concurs d'idees és generar alternatives que siguin, que, bueno, que resolguin aquest problema.
Aquests 70 habitatges que han de posar-se en marxa tenen més o menys timing, ja?
A nosaltres ens agradaria que el primer trimestre del 2021 poguessin ja iniciar-se les obres. Sabem també que el procediment administratiu i que la burocràcia és lenta
encara
i farragosa, però tenim aquesta esperança i aquesta voluntat d'arribar-hi, perquè estem fent feina i perquè tenim tota l'oficina local de l'habitatge molt a sobre d'aquestes noves promocions, que per nosaltres, diguéssim, més això, és el gran repte i el gran projecte, també.
El 2020 encara no podrà...
El 2020 iniciar les obres és complicat. Primer, hi ha d'haver tot un procés d'avantprojecte tècnic i executiu. Això ho estem treballant en la pastilla municipal. I un cop això estigui aprovat, tot això són licitacions,
són
períodes llargs. Aleshores sí que ja s'entraria, diguéssim, a licitar l'obra. Però en tot cas, estem també explorant vies de col·laboració amb la Generalitat, etcètera, etcètera, no? Estem veient quines són aquelles vies o aquelles oportunitats que tenim com a Ajuntament que ens puguin facilitar l'accés a l'habitatge i ens puguin agilitzar tots aquests procediments.
Mentrestant, hi ha algun pedaç per fer?
Mentrestant... No vull avançar res perquè al final és una qüestió molt complexa. Nosaltres, evidentment, intentarem que l'Ajuntament de Sitges...
Sí, perquè és lògic, pensar en aquesta visió de d'aquí un any i mig podran començar les obres d'aquesta primera promoció de 70 i escaig pisos, que evidentment porten un temps també per construir i que, per tant, ens portaran el 2022.
Nosaltres, la nostra voluntat és, en paral·lel a aquesta promoció, diguéssim, d'aquest barri, de la Plana, poder adquirir altres habitatges que siguin titularitat de l'Ajuntament, en paral·lel.
Com han fet altres ajuntaments en...
Exacte, nosaltres el que estem és buscant possibilitats per poder adquirir habitatges que podrien anar doncs, a dirigits a l'emergència o a la inclusió o als usos que creguéssim més convenients, no? Però sí que és cert que estem en aquestes dues línies, evidentment, aquest gran repte de la Plana i Santa Bàrbara, però també en paral·lel buscant les alternatives que ens permetin ser més àgils en l'obtenció d'habitatge públic.
El preu que hi ha als habitatges aquí, suposo que...
Clar, clar. Nosaltres aquí el que volem és d'alguna manera distensionar aquest mercat, no? que té uns preus prohibitius i que està provocant que bona part dels sitgetans i les sitgetanes haguem d'anar a altres municipis de la comarca perquè ens és impossible viure aquí. Doncs evidentment estem intentant que tot això generi condicions que siguin més favorables de les que tenim actualment, que no són gens.
Teniu la sensació que això va més lent del que voldríeu?
Clar, sí. Bueno, és el que dèiem abans, no? Que moltes vegades l'administració pública viu entre aquesta emergència i aquesta, bueno, burocràcia o aquest procediment administratiu que moltes vegades requereix de molts tràmits i subtràmits que la ciutadania en general i nosaltres mateixos, els que per primera vegada estem a govern, moltes vegades desconeixem i que un cop ets dins doncs te n'adones, no? De que a vegades no tot pot ser tan immediat com ens agradaria.
La burocràcia.
Sí.
Sí. I aquest procés que a vegades és tan garantista. 11:51 minuts, hem començat amb aquesta qüestió de les famílies vulnerables i el deute que reclama Endesa, però, com els dèiem, i ens sembla que aquest és el missatge que es cal agafar, a ningú se li pot tallar el corrent elèctric, ni l'aigua, ni el gas, i si algú té problemes per pagar els rebuts, encara que l'Ajuntament en pugui tenir coneixement per part de les empreses, que s'adreci a serveis socials i a partir d'aquí es pot reconstruir aquest trencaclosques d'informació sobre les dades perquè l'Ajuntament pugui donar suport a l'hora de pagar els rebuts. Regidora Juli Vigó, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Ràdio Maricel, a cel obert.